Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Servei de la recollida d'escombraries i la neteja viària continua en el punt de mira. Tot i que amb el nou mandat la desescalada de tensió entre ESMATSA, l'empresa concessionària i el govern municipal ha estat evident, el ple municipal debatrà la creació d'una comissió informativa específica per abordar els ets i uts del contracte. L'objectiu és esvair qualsevol ombra de dubte al voltant de l'adjudicació del servei que, recordem-ho, està sent investigada per la justícia. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha apuntat quina serà la manera de funcionar de l'organisme en cas que es doni llum verd a la seva creació.
Buscar, diguem, vies de solució als conflictes que hi ha oberts, independentment de la part judicial, no? I, evidentment, consensuar, intentar consensuar una sortida que permeti que la neteja viària i recollida de residus sigui la millor possible per Sabadell, que actualment doncs, té també, com deia, àrees de millora. El cas que tindrà la informativa és una mica atípic, perquè el que també es vol fer és que vingui gent a comparèixer a la informativa per aportar el seu grau d'expertesa en diferents àmbits.
La proposta es ve arrossegant des de plens anteriors. Si el ple municipal d'aquesta tarda aprova la creació de la cita de comissió, la Crida i Esquerra podríem deixar sobre la taula la moció en què es demana portar el contracte d'ESMATSA a la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat perquè el pugui analitzar. És dimarts 5 de novembre, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Creixen les infeccions per VIH entre persones de fora de l'Estat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Ho ha denunciat avui l'entitat Actua Vallès.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, els responsables de l'ONG han posat de manifest que la meitat de nous diagnòstics per VIH a Catalunya corresponen a persones nouvingudes. Júlia Collignon és responsable de la promoció de la salut d'Actua.
Quan analitzem les dades, doncs veiem que gairebé la meitat de nous diagnòstics es donen en persones migrades. I d'aquests, la majoria són persones procedents de Sud-amèrica i d'Àfrica subsahariana, i que a més també aquest col·lectiu té un tant per cent molt elevat de diagnòstic tardà. És a dir, que en el moment en què es diagnostiquen, quan es fa el recompte de l'infocit CD4, de defenses, pues es veuen que hi ha molt poques defenses, que aquests estan per sota de les 350 CD4, i que per tant això vol dir que el diagnòstic es va produir ja fa un temps.
Per combatre aquesta tendència, Actua Vallès impulsa la campanya Saber-ho és vida, que es presentarà oficialment aquesta tarda al Casal Pere IV.
Sabadell s'assuma a la commemoració de l'any brossa.
Un grup d'amics han ideat un programa d'activitats per recordar el poeta tot just quan es compleixen 100 anys del seu naixement. Un d'aquests amics, el Patxi Ocio, ha reivindicat la figura de brossa.
Era un home entranyable, un home exageradament divertit. A pesar del seu estereotip de que poder majoritàriament es té d'un home desorganitzat i una mica doncs caòtic, era exageradament rigor, molt rigorós amb la feina i exigent amb el resultat.
Avui s'estrena la primera exposició del cicle dedicat a Brossa al Casal Pere IV sota el títol de Abecedaris Brossa.
Chuso García Bragado, atleta que a Tòquio encadenarà 8 Jocs Olímpics, serà un dels protagonistes de l'Hotel Suís d'avui.
El marxador va ser el convidat d'excepció ahir al sopar del mes de novembre al del Panatlón Sabadell. A més, valorarem amb el director general del Sabadell, Bruno Batlle, la trobada d'ahir de la Federació Espanyola amb els clubs de segona B i tercera.
Tot seguit repassem aquestes i altres qüestions amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Graus ara mateix al centre de Sabadell. Avui, evident, baixada de les temperatures, una baixada de les temperatures que es deixarà notar també al llarg de tota la setmana. Ens ho explica l'Estel Figueres. Molt bon dia.
Hola, el dimarts torna a ser una jornada marcada pel vent, no tant com el cap de setmana, però sí que hi ha hagut alguns cops que han superat els 50 km per hora, sobretot a la meitat sud del territori. Esperem que durant les pròximes hores encara bufem força. De fet, al centre del dia encara s'esperen aquests cops molt forts, que ja a partir de mitja tarda aniran minvant. De cara a demà, encara bufarà el mestral amb força, però ja al llarg del dia anirà afluixant, sobretot a partir de migdia. Què passarà pel que fa a l'estat del cel? Tindrem aquest cel força serè en general. Sí que hi haurà alguns intervals de núvols, sobretot a la zona del Pirineu, Prepirineu, que anien augmentant aquests núvols durant la tarda i s'esperen precipitacions en aquest, sobretot, terç nord del territori, sobretot a partir de mitja tarda, que podrien arribar, com dèiem, també al nord de les comarques de Girona. Seran precipitacions molt febles amb una cota de neu que voltarà als 1.500 metres. Demà serà un dia més tranquil. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora força de tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana i us hem d'explicar, de fet, que ja s'ha reobert la Nacional 340 a l'altura de Vallirana. En aquest punt s'acumulen, això sí, mig quilòmetre de retencions en els dos sentits de la marxa, tot plegat perquè un camió ha perdut la càrrega en aquest punt i això ha obligat a tallar la circulació de la via en els dos sentits de la marxa, una situació que, com us dèiem, ja s'està normalitzant mica en mica. I quina és la situació al transport públic? Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, advertir que la campada d'estudiants a la plaça de la universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. D'altra banda, per al partit de Lliga de Campions entre Barça i Eslàvia d'aquest vespre, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou amb mossèn Cinto Verdaguer a plaça Catalunya a la finalització del partit. Recordeu que el metro funciona fins a les 12 de la nit. I de moment això és tot des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 7 minuts de 2:15, entrem en matèria. La notícia del dia. Aquesta tarda hi haurà ple ordinari a l'Ajuntament de Sabadell. Curiosament, serà el primer que es fa l'horari pactat des de les eleccions del mes de maig. La tònica dels últims mesos deixava els punts més polèmics en l'apartat de mocions, però aquest cop, des del principi, es plantegen qüestions rellevants. Un dels més destacats serà la creació d'una comissió informativa especial sobre el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries, una concessió que es va guanyar l'empresa Esmatza durant el govern Bustos i que va ser cavall de batalla del govern quadripartit durant el darrer mandat. Amb aquesta comissió, que pretén ser com les del Parlament en ponents, també ha de servir per millorar la prestació del servei a la ciutat. Una de les regidores més favorables a la comissió ha estat Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell.
Volem que aquesta comissió, doncs, que ja serà una realitat aquest ple, sigui una comissió efectiva per poder determinar com podem donar solució a un dels problemes més greus que avui tenen els sabadellencs, que és la realitat de la brutícia. De la brutícia que hi ha a la nostra ciutat. Volem una ciutat neta, volem una ciutat saludable i això passa perquè s'arregli el conflicte amb l'empresa concessionària del servei.
La comissió Karen tindrà una vigència de 6 mesos prorrogable a mig any més.
Més punts de l'ordre del dia del ple d'aquesta tarda és el primer pas perquè Sabadell compti amb aparcaments segurs per a bicicletes, un projecte que s'ha retardat perquè s'havia de modificar el sistema de sancions. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha explicat que en principi l'havia de dur a terme l'empresa, però finalment ho farà la policia municipal.
Si tu tens allà una bicicleta que el període establert, i parlo d'exemple, és 12 hores, diguem, i la bicicleta porta allà 72 hores, evidentment hi ha un projecte de sanció que està al contracte, eh? Tu que fes el contracte ja firmaràs les condicions d'ús d'aquell equipament. Si t'excedeixes, hi ha diversos avisos que te fan arribar i al final hi ha un procediment de sanció.
Avui també s'aprovarà el canvi de qualificació de l'espai on s'ha d'ubicar el nou Institut Narcisa Freixas, un equipament educatiu que ha nascut aquest any en barracons. Per altra banda, també ratificarà l'entrega del 20% de la subvenció a les entitats guanyadores del Construint Ciutat 2019. També s'atorgarà una subvenció a Sabadell Comerç Centre per poder organitzar el campament reial aquest Nadal.
I pel que fa a l'apartat de les mocions, es proposen temes d'urbanisme, infraestructures, festa major i fins i tot de model de ciutat.
Sobre aquest últim punt, Junts per Sabadell considera que no s'ha aprofitat la presència del campus de la UAB Sabadell com calia. Lourdes Ciuró considera que convertir-nos en ciutat universitària fomentaria la retenció del talent.
Hem portat tots aquests anys d'endarreriment. Avui ja podríem ser una ciutat universitària de primer nivell. Però la manca de voluntat política, afegida a la manca de projecte de ciutat, i si a més hi afegim la crisi econòmica i la crisi institucional que va patir la ciutat, doncs al final ens hem quedat endarrerits amb un diamant que avui encara està en brut, malgrat tants i tants anys.
Qui més mocions signa és Esquerra Republicana. Fins a 4 textos es debatran. El primer presentat juntament amb Ciutadans per crear un nou skatepark al Parc Catalunya. La regidora republicana Glòria Llobet n'exposava els motius fa uns dies.
Que sí que demanem sobretot és que es parli amb la plataforma Skatepark Sabadell i amb tots els afectats i afectades que practiquen aquest esport aquí. I el que es demana en aquesta moció és això, és la construcció d'un nou skatepark, perquè aquest ha quedat obsolet, és molt antic, fa més de 10 anys que es va fer i a més li falten moltíssimes coses, i com a Skatepark Sabadell demanem també, no?, que hi hagin coses especialitzades que aquí no estan ara mateix, un bowl o un skate plaza, no?, si no vaig errada, que estigui ben fet.
Juntament amb la Crida, Esquerra també demanarà que es rehabiliti el castell de Can Feu a través del finançament de les meses de concertació de la Diputació. Els republicans també demanaran l'adhesió del ple a la declaració de reacció a la sentència del procés. La Crida, en solitari, vol posar la lupa sobre les actuacions policials a la ciutat arran de les protestes per la sentència del procés. Nani Valero n'és la portaveu.
Aquestes intervencions produïdes per Policia Nacional i per Mossos d'Esquadra han estat detencions, identificacions arbitràries, càrregues indiscriminades i usant material expressament prohibit des del Parlament de Catalunya. S'han produït atropellament de manifestants, connivència amb l'extrema dreta, dissolució de concentracions, com en el cas de la nostra ciutat, perseguint a la gent amb més d'un quilòmetre de persecució del lloc d'origen de la mobilització.
Els anticapitalistes i els republicans també demanaran que el contracte de la neteja viària passi a la Comissió Jurídica Assessora. La moció pot quedar sobre la taula si s'aprova la creació de la Comissió Informativa Especial que abans comentàvem. Finalment, Ciutadans demanarà que la Fira de Festa Major reservi unes hores sense sorolls ni llums per als ciutadans amb autisme i TDAH.
I avui també us volem parlar d'aquesta casa després que la policia municipal hagi identificat el periodista de Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, mentre gravava la detenció d'un menor per part d'un grup d'agents del cos. La plantilla de l'emissora municipal rebutja qualsevol atac a la llibertat de premsa. Alhora, els treballadors de la ràdio volem traslladar tot el suport al nostre company que es limitava a exercir el seu dret a informar d'un fet noticiable. Així mateix, Ràdio Sabadell vol agrair les mostres de suport rebudes en les últimes hores arran de l'incident que ja ha portat el govern de Marta Ferrés a demanar un informe a l'intendent major de la policia municipal sobre els motius de la identificació del periodista local enmig de l'actuació policial. La petició arriba després que partits com Esquerra, la Crida i la CUP demanessin explicacions i l'obertura d'un expedient informatiu en relació a aquests fets.
Notícies migdia.
Abordem d'altres temes a falta de 2 minuts per arribar al punt de 3:15. La meitat de nous diagnòstics del VIH a Catalunya corresponen a persones nascudes fora de l'estat espanyol, sobretot de l'Àfrica subsahariana i de l'Amèrica del Sud. En aquest col·lectiu, a més, els nous diagnòstics es donen sobretot en dones i corresponen a casos molt avançats derivats de contagis antics. Per començar a canviar aquesta situació, des d'Actua Vallès han impulsat la campanya Saber-ho és vida per fomentar la prova ràpida del VIH amb persones migrades.
Les dades parlen per si soles. La meitat de positius del virus es donen en persones nouvingudes i en el cas de les dones, el VIH ja està causant conseqüències en el seu organisme. Júlia Colinyong, responsable de promoció de la salut, ha explicat al programa Al Matí per què es dona aquesta situació.
En el cas de les dones, el que passa és que escriuen molt menys del VIH, o sigui, realment hi ha molts menys nous diagnòstics en dones que en homes, perquè en homes, doncs, per exemple, en el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes hi ha molta més percepció de risc i s'han fet més campanyes i estan molt més sensibilitzats i es fan un cribatge més regular del VIH. I en el cas de les dones, el que passa és com que hi ha pocs controls, quan en el moment en què es diagnostiquen ho fan de forma tardana, o sigui, també passa el mateix.
El director d'Actua, Alberto Capitán, assegura que és molt important que les persones amb el virus sàpiguen que el tenen, d'una banda per evitar els efectes en la seva salut i de l'altra per evitar contagis.
Necessitem, a nivell de com a societat, és important que totes les persones que viuen amb el VIH estiguin diagnosticades i que puguin accedir a tractament, és perquè seran intransmissibles. Aquestes persones, quan el tractament sigui eficaç, que actualment són molt eficaços, deixaran de transmetre el virus.
La campanya Saber-ho és vida, que mostra diferents postals i un vídeo amb persones migrades animant els ciutadans a fer-se la prova ràpida, es presentarà aquesta tarda a les 5 a la sala d'actes del Casal Pere IV.
I més enllà d'exposar la situació dels migrants amb VIH, des d'Actua Vallès també han denunciat una situació habitual, l'exclusió d'aquest col·lectiu del sistema sanitari. A Sabadell aquesta exclusió es donaria per problemes en el padró.
trobem amb una interpretació molt estricta i molt restrictiva de la, del BOE, de la normativa estatal que determina el perdó, i on en comptes de fer una política d'empadronament oberta com s'està fent a Barcelona, hi ha una política d'empadronament molt restrictiva que comporta que un funcionari ha de comprovar que realment aquella persona està residint en el lloc que diu. Quan estem parlant de persones que transiten per habitacions o que transiten per diversos espais i que no estan tres mesos en el mateix lloc, quan el funcionari va a comprovar si aquella persona resideix allà, bueno, comprova que no hi és perquè està en un altre lloc. Llavors ha de tornar a iniciar el tràmit.
Per contra, quan una persona està en tractament pel VIH, que sí que rep cobertura sanitària, fins i tot encara que no tingui permís de treball. I parlant precisament de feina, creix l'atur a Sabadell. Un total de 336 sabadellencs han perdut la feina durant el mes d'octubre, un increment que situa la xifra total de desocupats en els 12.506. Mateixa tendència a l'alça al conjunt del Vallès Occidental. Més d'un miler de persones s'han inscrit a les oficines del Servei d'Ocupació en el darrer mes, de manera que el nombre de parats és ara de 50.414.
La creació d'ocupació es frena després que el mes de setembre el nombre de persones en situació d'atur es reduís a Sabadell, a l'octubre el volum de desocupats ha tornat a créixer. En xifres absolutes, la ciutat acumula actualment 12.506 persones sense feina, la xifra més alta registrada des del març del 2019, quan el volum de parats s'enfilava per sobre dels 12.600. Sabadell és el municipi de tota la comarca on més ha crescut la desocupació durant el mes d'octubre. Malgrat els registres negatius en comparació amb ara fa un any, l'atur ha caigut a Sabadell en un total de 186 persones. Al Vallès, la desocupació també ha anat a l'alça, amb un total de 1.017 persones inscrites a les oficines del SOC, la qual cosa situa el nombre de vallesans sense feina en els més de 50.400. Es tracta del registre més alt des de l'agost del 2018, quan els vallesans a l'atur eren més de 51.000. Tot i això, en els últims 12 mesos, la comarca ha registrat 143 persones menys en situació d'atur. En termes absoluts, Terrassa continua sent la població amb més parats, 14.327. Badia, en canvi, és el municipi vallesà amb una taxa d'atur més elevada de gairebé un 18%.
També ha pujat l'atur a Catalunya. Pràcticament 14.700 persones han perdut la feina durant l'octubre, la qual cosa situa la xifra de parats en els gairebé 387.300. Tot i l'augment, l'atur interanual ha baixat un 1%. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, apunta les raons de l'augment de la desocupació.
Aquest mes de transició ha deixat de ser el setembre i passa a ser l'octubre. I això coincideix, òbviament, amb una amb un context del mercat de treball afectat per aquest alentiment, no? Alentiment de l'economia global, alentiment provocat fonamentalment per una alta dependència de l'economia catalana respecte als mercats exteriors, cosa que no passa a altres llocs, i aquesta obertura al món que té la nostra economia fa que això en el mercat de treball tingui impacte amb més celeritat del que té en altres mercats de treball.
Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats ha pujat en prop de 98.000, un 3% més que en el mes anterior. És el major increment en un mes d'octubre des de l'any 2012 i ara la xifra de desocupats és de 3.177.000. Notícies en format més breu. 200 persones cremen imatges del rei al centre de Sabadell, segons la policia municipal.
Amb el lema "Ni rei ni por", els manifestants es van concentrar i al vespre davant de l'Ajuntament per cremar imatges del monarca espanyol. Els assistents van portar les seves pròpies fotos, però els convocants en van portar una de més gran. Totes van acabar reduïdes a cendres. A la protesta coincidia amb la visita del monarca a Barcelona per participar en un acte de la Fundació Princesa de Girona al Palau de Congressos.
Incendi en un vehicle aparcat al carrer Bosleges, a la Plana del Pintor.
El foc s'ha declarat a quarts 11 de la nit per causes encara desconegudes. Una dotació dels bombers van apagar el foc sense que arribés a afectar altres vehicles.
Un home de 59 anys resulta ferit per cremades i intoxicació lleu de fum per un incendi al seu domicili al carrer Campoamor.
El foc va tenir lloc pocs minuts abans de les 7 del vespre al menjador de l'habitatge, tot i que no es va estendre per la resta de l'immoble, sí que va causar ferides en el resident, que va ser traslladat a la Vall d'Hebron de Barcelona.
Continuem endavant a falta de 10 minuts per arribar al punt de les dues. Aquesta tarda comencen un conjunt d'activitats organitzades per commemorar el centenari del naixement de Joan Brossa.
Amb un tros de carbó.
total hi haurà una desena d'actes durant tota la tardor i fins que acabi l'any. El tret de sortida aquesta tarda serà una exposició al Casal Pere IV que es podrà veure fins al 18 de novembre. Es mostraran poemes visuals brucians combinats amb treballs dels alumnes de l'escola Illa. També s'explicarà com va idear Brossa l'escultura del vaixell al vell mig del Parc Catalunya. Maia Creus forma part del grup organitzador del cicle Més Brossa.
Va dir, doncs, portarem una barca damunt, a navegar damunt d'un mar de gespa. Aquesta idea poètica, doncs, va ser la seva aportació, va fer un dibuixet amb un paperet, aquesta era la barca, i a partir d'aquí es va engegar tot un procés llarg, amb aquest rigor que deia el Jordi. Vam anar als Estillers de Barcelona amb l'Alfons, el Joan Brossa i jo mateixa, a triar la barca que havia de ser reproduïda. En vam mirar moltes.
Com dèiem, però, el programa d'actes s'allargarà fins a final d'any. Pere Gallifà, molt bon dia.
Bon dia. A partir de demà, a més, hi haurà una altra exposició a la ciutat sobre el poeta mac i dramaturg. Serà l'Acadèmia de Belles Arts sota el títol Xarxa de Versos, el paraigua de Joan Brossa, que es podrà veure fins al 9 de desembre. L'Espai Foc també acollirà una exposició amb poemes visuals i objectuals de diversos autors. Obrirà les portes l'11 de novembre i les tancarà el 5 de desembre. A l'Espai Foc també es llegiran poemes brucians el 14 de desembre al vespre. A part d'exposició, la Biblioteca Badia projectarà un documental sobre el poeta el 14 de novembre. Altres propostes rellevants són una tertúlia brusiana a càrrec de diverses personalitats properes a l'escriptor. Serà l'Espai Àgora el divendres 15 de novembre a partir de les 8 i els organitzadors consideren que és l'acte central de tot el programa.
És l'acte central que es fa a l'Espai Àgora. Insistíem que el Més Brossa està fet amb col·laboració ciutadana. Això ens agrada moltíssim perquè és l'esperit Brossa aquest. I en l'Àgora el que farem és una taula rodona amb coneixedors i amics de Brossa, antiquíssims, fidels, Vicenç del Talló, Manel Guerrero, Joaquim Sala Sanahuja, l'Alfons Borrell.
Entre altres activitats, el diumenge 17, la idea és fer un recorregut pel centre de Sabadell amb lectures dramatitzades dels seus versos.
Més cultura, el festival El Més Petit de Tots arriba a la seva 15a edició, omplint Catalunya de propostes escèniques per a espectadors de fins a 5 anys. La presentació s'està fent aquest migdia a la sala Miguel Hernández de la Roureda i fins allà s'ha desplaçat el nostre company, el Pau Durant. Molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, Núria. Doncs efectivament, una quarantena de convocatòries ompliran Sabadell durant les dates del festival El Més Petit de Tots, repartint-se entre la mateixa sala on s'està fent aquesta presentació, a l'Estruc, la Vela i les diferents biblioteques de la ciutat. Una presentació on ha assistit el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que ha destacat que aquest festival és únic i que necessita la implicació i el coneixement de tota la ciutat.
El sismògraf a Olot, a Targa la Fira, a Igualada la Mostra d'Igualada, a Reus el Trapezi, a Vic el Mercat de Música Viva, a Manresa la Fira de Mediterrània, doncs a Sabadell tenim el Més Petit. I això és una cosa que ja hauríem d'assumir-ho, tota la ciutat, perquè si no el que fem és anar com 15 anys tard, i ens tocaria reiterar aquesta idea. Tota la ciutat de Sabadell hauria de tenir molt clar que des del 9 fins al de novembre fins al 24 de novembre els millors professionals i experts del món de les arts per infants de 0 a 5 anys es troben en aquesta ciutat i es convertim en el centre neuràlgic de les arts escèniques per la infància.
Una trobada que més acollirà també la quarta edició de l'Encontre Internacional d'Arts per la Primera Infància. A més, la directora de la sala i del festival, Eulàlia Rivera, ha destacat la principal novetat d'enguany.
Una novetat que tenim aquest any i que no només implica el festival, sinó que també implica a la sala, és un conveni de col·laboració que hem firmat amb l'UAB, que ens fa molta il·lusió perquè crec que ens obre noves mirades, noves complicitats i noves aliances per créixer en la recerca i en la qualitat de les arts per la petita infància, i crec que ens pot donar molt de joc i que, bueno, tot just l'acabem de firmar, per tant és molt nou, però que comencem ja aquesta relació més en ferm també en el camp de la universitat, que era una peça que creiem que ens faltava.
s'entenen, per tant, aquests vincles entre l'art i l'educació a través del festival. A tall d'exemple, un centenar de mestres participaran en la formació que s'hi farà, i a més hi ha estades a les escoles bressol de la ciutat on es treballa més en profunditat. Dos espais més se sumen al festival, aquesta vegada a Mallorca i a Montcada i Reixac, i és que el mateix festival té molta demanda de noves poblacions que volen entrar-hi, per això la direcció treballa en posar-li les condicions adients. En definitiva, un novembre que ha de portar, com es deia des de la direcció, fantasia, emoció i aventura.
Gràcies, Pau, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Informacions més enllà de la ciutat. Catalunya centra l'únic debat a 5 abans de les eleccions del 10-N.
Els 5 candidats han refermat les seves postures sobre com abordar el conflicte català, però Pedro Sánchez ha fet alguns anuncis, com per exemple que l'organització de referèndums estigui penada dins el Codi Penal. El candidat socialista també s'ha compromès a fer tornar Carles Puigdemont perquè reti comptes davant la justícia espanyola. Pablo Iglesias, líder d'Unides Podem, apelava a la separació de poders.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
Si Puigdemont viene a España, será porque los tribunales españoles se lo solicitan a otros tribunales europeos y lo deciden los tribunales. Creo en la separación de poderes y creo que esto le corresponde en todo caso a los jueces.
D'altra banda, durant el debat, Pablo Casado, Albert Rivera i Pablo Iglesias han instat Sánchez a aclarir amb qui pactarà després de les eleccions de diumenge. El candidat a la reelecció ha defensat que pugui governar la llista més votada, mentre que Iglesias ha insistit en la coalició i Casado s'ha erigit com a alternativa a un govern del PSOE.
El magistrat Pablo Llarena ha reactivat les euroordres contra els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig.
L'advocat de Clara Ponsatí ha confirmat que l'exconsellera es presentarà aquest dijous davant la policia escocesa. Per contra, la defensa de Comín i Puig a Bèlgica encara no sap quan s'hauran de dirigir a les autoritats per posar-se a disposició judicial.
Recte final del Notícies Migdia. Avui arrenca la campanya de micromecenatge per posar en marxa una nova edició de l'anuari dels silencis mediàtics.
La contraportada.
Es tracta d'un Verkami que serà actiu durant 40 dies per poder aconseguir els 12.000 euros necessaris per al projecte. L'impulsen el grup de periodistes de Ramon Bernils i Media.cat, que han arribat a la novena edició d'aquest recull de reportatges que treuen a la llum aquelles qüestions que els mitjans passen per alt.
La coordinadora de l'anuari dels silencis mediàtics, Elisenda Rovira, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que el format de crowdfunding els permet no dependre de cap gran finançador. La proposta és superar l'accés d'informació donant eines al lector crític.
Que sigui el propi lector qui pugui, a través d'unes eines molt senzilles, verificar i veure com està feta una notícia, no? Saber quin punt té de fiabilitat. Ara veiem doncs, que hi ha diverses plataformes, organitzacions que fan això amb verificadors, no? Que ens diuen una mica que és veritat i que és mentida. Però nosaltres pensem que hem de ser els lectors, els ciutadans, els qui per nosaltres mateixos doncs, tinguem eines quan llegim una cosa per saber on hem d'aixecar la cella, no? Doncs, per veure doncs, quines fonts s'han consultat per fer la informació, com s'ha construït i tot aquest tipus de coses.
Rovira assenyala preguntes que cal fer-se. Qui és el qui publica? Quantes fonts s'han consultat? Què vol dir que una notícia sigui d'agència? I a més, es posicionen al debat sobre les fake news. Diu que des del col·lectiu denuncien casos de vulneració també de la llibertat d'expressió i del dret a la informació, i també agressions a periodistes, de les quals n'han comptat 71 en el marc de les protestes actuals.
Doncs així arribem gairebé al punt de les dues. Fins aquí el Notícies Migdia, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials, i recordeu que aquesta tarda hi ha ple municipal que podreu seguir per streaming a través del portal de Ràdio Sabadell. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.